ha una pluja que no cau i una altra que, en canvi, ens està perseguint per terra, mar i aire les últimes setmanes i que té a veure amb la llau de notícies a propòsit de la comprensió lectora i del paper molt millorable de la literatura en la vida escolar i familiar de molts infants. El problema és conegut i els motius i els responsables segurament també. El que convé és mirar de buscar la manera que la lectura formi part natural del creixement personal i acadèmic. I tot això té un nom i es diu, res i curt, educació literària. Avui a Ciutat Maragda rebem dos experts en la matèria, la doctora en educació, Cristina Correro, i el pedagog i professor Joan Portell. Tots dos especialistes en literatura infantil i juvenil i ara també autors d'un d'aquells llibres que val la pena recomanar a mestres i famílies. Lectures que fan lectors, publicat a EUMO, una suma articulada d'instruments de mediació amb llistes raonades de títols i autors. Un assaig, per tant, que ofereix eines importants per a la formació literària, que és un àmbit, com sabeu, que involucra, entre altres agents, escoles, pares, biblioteques, llibreries, crítica i tutti quanti. En parlem, doncs, amb Cristina Correro i Joan Portell i també amb les diferents veus implicades que ha recollit l'Adolf Beltran, la Tina Vallès, el Júlia Baena, en Jordi Martí Lloret, la Núria Càrcamo i l'Alba Sabater. Avui, per tant, des de la base, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala, tumbala, tumbala laica. Tumbala laica, spielbala laica. Tumbala laica, canta i somriu.
Som-hi, obrim avui, per tant, saludant a la Cristina Correro, benvinguda al programa, com estàs?
Bé, gràcies.
Un plaer. Joan Portell, ben tornat, també.
Gràcies.
Adolf Beltran.
Hola.
I avui, com sabeu, amb aquest llibre i amb aquest concepte i tota l'argumentació tan important que de tant en tant en aquest programa ens agrada fer al voltant de la lectura i de l'educació literària, Lectures que fan lectors, aquest és el títol, publicat per l'editorial EUMO, que és un llibre que és moltes coses, és bastant imprescindible en totes les cases, la gent no únicament que es dedica a la literatura des de molts punts de vista, avui els tractarem, sinó que vol que, a més a més, la seva canalla doncs, tingui aquest bon hàbit, és un assaig, és una guia, és un manual de, com diu el títol, lectures per diferents franges d'edat, però a més a més a mi m'agrada molt aquest subtítol, us he de dir, d'educació literària, perquè estem parlant d'això, per infants i joves, i d'educació, d'una banda, i per tant els mediadors, que és una paraula que al llarg del llibre repeteix tot sovint, no? Tenen un paper fonamental amb això, i de literatura integrada en totes les etapes vitals, és a dir, això no va d'aprovar un examen, ni la selectivitat, ni de fer fitxes, sinó d'integrar la lectura com un hàbit més, bastant saludable, com l'esport i com d'altres, no? I cadascun, i és una de les coses que insisteix el llibre, i la paraula mediadors jo crec que reflecteix força bé, tothom té una responsabilitat aquí, tothom vol dir biblioteques, llibreries, pares, famílies per descomptat, escoles, instituts, no? Professors, en fi, això és infinit, però una mica la intenció, m'imagino, anava per aquí, d'oferir pautes, i pautes no són només títols, sinó hi ha un capítol, un aparell teòric important en forma d'assaig per tota la gent que es dedica a la mediació literària en aquest cas, no?
Sí, m'ha agradat la paraula infinites, aquesta capacitat.
Potser és massa ambiciós.
No, no, al contrari, jo crec que és justa la paraula que podríem utilitzar, perquè aquesta mediació, aquesta capacitat que hem de tenir tots i cadascú dels membres de la societat que la conformem, d'acostar a la lectura vol dir que no només hem de tenir en compte aquells que som més propers, sinó fins i tot aquells que trobem pel carrer o aquells que, anant al transport públic, doncs podem tenir una certa interacció a vegades, o fins i tot com a model. És aquella cosa una mica de que quan estem en un semàfor i l'hem de travessar però està vermell, tenir en compte que si a l'altre cantó hi ha un infant, doncs per què tenim aquesta tradició de dir, no, és igual, jo passo, doncs no. Com a model que som, hem de llegir llibres i hem de tenir la lectura a prop, arreu. I això es pot veure en les societats, especialment lletrades, que la nostra ho és bastant, però no és tampoc de les més modèliques, sí que ho practiquen, i ho practiquen de moltes maneres. Per exemple, jo què sé, al Japó, les biblioteques, sé que això que diré ara és potser no del tot ben vist, però les biblioteques estan obertes els diumenges. Perquè és el temps en el que les famílies hi poden anar. I així com també està obert el cinema, doncs com a espai de difusió i de mediació, doncs també és interessant buscar alternatives d'aquestes. Com a societat hauríem d'anar que potser cap aquí.
de fet, tots som mediadors i ho som a tota hora, eh? I no només hi ha els mestres i els bibliotecaris i els pares que són mediadors, també els nens i nenes, entre ells i elles, també són mediadors. Aleshores, aquest llibre el que pretenia era donar informació de què és això de la literatura infantil, perquè tots podem mediar-la en qualsevol moment a qualsevol tipus de persona. També era un llibre que naixia d'una necessitat de que vèiem que tothom parla, ah, tu et dediques als contes, i a mi ja em fa com, a veure, no, perquè al segle XXI no tots són contes. Hi ha moltes tipologies que la gent no coneix i que calia, doncs, posar una mica d'ordre de què tenim ara al mercat, què es pot llegir en paper, en digital, i dins del paper quina tipologia de llibres hi ha i com sabem identificar, com deia Penach, la mala herba de les flors. I això és del que parlem al llibre.
Sí, sí. I no, no és fàcil a vegades, eh?, destriar el gra de la palla. És cert que això, en Joan ara també ha fet un esment al Japó, que hi ha una qüestió, per fer també una radiografia inicial de la situació dels lectors, on dieu cap al final del llibre que val la pena posar en qüestió com és que el nostre sostre de lectors és tan baix, tenint en compte, efectivament, que hi ha països com el Japó on el nombre de lectors habitual ronda el 93%, no? Que és un percentatge envejable, des de tots els punts de vista.
Sí.
I això em porta a unes dades, ni les recordo exactament, però no cal, perquè és més la idea, recents, d'aquests famosos informes anuals de lectura i els hàbits de lectura i tot això, que dimensionaven amb gran entusiasme i triomfalisme l'apartat d'infants i joves, no?, que semblava que salvessin els índexs i allò que d'aprovat cap amunt, amb la sensació que aquestes dades estan una mica, al marge que l'estadística té el punt de trampa que tots coneixem, estan una mica falsejades, maquillades o com vulguem dir-ne, no?, perquè és molt fàcil que, doncs, un estudiant expliqui o contesti la pregunta amb l'últim llibre que li han fet llegir perquè toca. La idea és el triomfalisme d'aquestes estadístiques i dir, oh, estem molt bé i segur que llegeixen molt. Això pot desactivar les alertes o les accions o tot el que entre tots podem fer, no? És a dir, a mi m'agrada molt haver llegit aquí que no estem tan bé i que la cosa té un punt de preocupació que ens hi hauríem d'ocupar, no?
Sí, especialment hi ha dues franges que queden sempre desateses. La primera és que l'educació literària comença al ventre matern, i aquesta era una etapa del ventre matern fins als 6 anys, que jo quan vaig entrar a la universitat em deia, no, com que és l'última, doneu-li infantil. I pensava, però aquesta gent s'ha tornat boja, perquè és l'etapa on es posen tots els fonaments i el que estava llegint de bibliografies acadèmiques a França, a Alemanya, al Regne Unit, als Estats Units, doncs deien que sisplau, que l'educació, els beneficis de llegir als 0-8 anys eren imperdibles. És que ja no és una qüestió de voluntat, és una qüestió de necessitat, eh? Llavors, aquesta és una etapa que calia també posar-hi ordre. I l'altra etapa és aquesta del desencís, de quan acaben l'escola primària, entren als instituts, a l'etapa de secundària, que aquí tenim un índex de lectors que cau en picat. Perquè aquí podríem veure-hi dues coses. La producció no és suficientment atractiva, no ho crec pas. La mediació no és la que toca, probablement. Probablement perquè aquests formadors, segurament, que hi ha als instituts, aquests pares que han d'oferir una dieta literària, tampoc han estat formats amb tota la tipologia de llibres que hi ha actualment. I de com aquests llibres s'han de dinamitzar en una etapa on els joves es volen apartar del que diuen els pares o del que diu el mestre a l'escola. Per tant, aquí hem de trobar noves estratègies, d'això també en parlem al llibre, i noves tipologies que els engresquin. Llegir d'una manera que, com de la mateixa etapa d'aquests nens més petits dels 0-8 anys, els motivem i els faci intervenir amb grans temes d'ecologia, de civisme, etcètera, no?
Hi ha un concepte en el llibre que jo crec que és interessant, d'aquesta mirada no tan cofolla que comentaves tu, que és un concepte que ja es va donar a conèixer ja fa, justament durant la Segona Guerra Mundial, que seria el viatge del supervivent.
Sí.
És que les estadístiques, quan les mirem en aquesta mirada cofoia i contents, ens n'adonem que el 60 i escaig 20% de les persones, dels infants o dels nois, quan surten a la secundària, són lector. Però és que, atenció, hi ha una tercera part, vol dir els 36% de nois que acaben l'ESO, que no tornaran a agafar mai més un llibre. Cosa que a mi no em preocupa tant pel fet de dir és que seran carn de... No, no, no. El problema és que aquestes persones seran maleables des d'un punt de vista crític, perquè qualsevol discurs que li arribi per altres mitjans no el posaran sobre la taula i buscaran estratègies per ser-ne crítics. I quan no ets crític, en conseqüència, ets molt més fàcil de dominar per en els discursos unidireccionals que tenim en aquest moment. És essencial que com a escola o com a institut creem aquests lectors crítics amb fonaments i amb capacitat d'observar. És igual on la busquin la informació, però els hem de donar les eines perquè la puguin buscar. Si no són lectors, els estem manllevant, en part, una de les formes per arribar a aquesta informació.
Sí, sí, és la construcció d'individus crítics, una de les bones, les moltíssimes conseqüències bones que té la lectura. Tu també t'ha interessat aquesta franja, Adolf?
Sí, sí, molt, molt, molt. Realment aquest sotrac que es produeix, no?, entre primer d'ESO i tercer d'ESO, en què passem d'uns nivells de lectura d'un 90% a uns nivells de lectura que es corresponen amb la població adulta, que realment són prou baixos. D'altra banda, també s'hauria de veure quina fiabilitat donem a segons quines enquestes, perquè la lectura no deixa de ser una activitat prestigiosa i, per tant, la gent acostuma a dir que llegeix potser més del que realment llegeix, no? Però bé, mira, el que hem fet ha sigut demanar a altres persones relacionades amb la literatura infantil i juvenil que ens donguin també el seu parer, i hem començat amb una persona, la Júlia Baena, que ha estat també aquí al Ciutat Maragda, és bibliotecària escolar d'institut, també és professora, en fi, experta en literatura juvenil, i li hem demanat això, com fer-ho per fidelitzar aquests lectors en aquesta franja d'edat tan crítica, i ens ha contestat amb un decàleg.
Decàleg per promoure la lectura entre infants i joves. 1. Potenciar les biblioteques escolars amb persones formades al càrrec, temps i pressupost. 2. Donar accés a lectures variades, quant a gèneres, estils, formats, veu narrativa, estructura. 3. Garantir la qualitat, independentment del grau de complexitat. 4. Evitar els llibres on la moralitat és el pal de paller i la literatura és residual. No volem temes a treballar, volem literatura. 5. No confondre el grau de maduresa emocional amb el grau de complexitat literària. 6. Tenir en compte el bagatge previ, els hàbits lectors, preferències i frustracions lectores. 7. Fer èmfasi en la promoció de lectura entre nens i joves del gènere masculí, ja que la lectura esdevé una pràctica cada cop més feminitzada. 8. Garantir les eines per entendre les lectures, educació literària, no només parlar del què, sinó del com. 9. Promoure espais per parlar de llibres i d'experiències de lectura compartides, prescripció entre iguals i prescripció externa, famílies, professors, bibliotecaris, llibreters... I 10. Respectar els diferents tipus de lectors o no lectors.
Quants elements, la Júlia Baena posava aquí sobre la taula, molts d'ells perfectament compartibles, i per on voleu entrar...
Ostres, no sé, jo crec que hi ha una frase que diem també en el llibre, que és aquesta idea de la literatura com a farmaciola per solucionar problemes. Això és horrorós. És a dir, quan em trobo en la formació, moltes vegades a les universitats, quan parles amb alumnes, diu que si selecciono aquest llibre em servirà per treballar...
Sí, sí,
el gran verd. Per treballar què? És a dir, no, la literatura no és per treballar un tema. Ja no entrem en el món de les emocions i tot aquest món, però sí que la literatura no ha de servir perquè un pare no és capaç de treure-li el xumet en el seu fill, o una mare no és capaç de que el nen se'n vagi a dormir per utilitzar. No, la literatura és un espai de compartir, per passar-s'ho bé, de relació social, més que no pas pròpiament de la literatura en si, no? I si no potencies cap aquí, estem oblidant una de les funcions bàsiques.
El que passa que suposo que com a estratègia per atraure la lectura nois, noies que no els agrada llegir, dir-los que a partir d'aquest llibre treballarem sobre racisme, sobre canvi climàtic, sobre no sé quina bona causa, doncs pot ser una manera d'atrapar-los, no?
Sí.
Com es pot fer això? Com es pot quadrar aquest cercle?
Jo aquí hi afegiria del decàleg de la Júlia, que la veritat està molt ben elaborat, incisiria en dues coses. I ella parlava de tipologies variades, jo diria d'agafar productes multimodals i barrejar-los entre si, perquè la clau està en la manera com com facilitem l'entrada d'aquestes obres amb els joves. Aleshores, productes multimodals, que hi hagi distòpies, que hi haguin crítica social, ecofeminisme, i sobretot que ells hi puguin fer la seva pròpia interpretació, deixar-los temps a parlar. I això es fa amb unes converses literàries que els portin a ser escoltats, de que ells tenen una veu i en aquest moment s'empoderen. I a l'empoderar-se es motiven i llegeixen. Llavors, estic pensant, els Jocs de la Fam, la trilogia, els hi posem allà els Jocs de la Fam, els hi posem
la pel·lícula,
George Orwell, sí. No, el llibre, la pel·lícula, sí, però sí, aquest diàleg entre diferents medis jo crec que pot ser bastant potent, eh? Entrar per fragments de la pel·lícula, per fragments del llibre.
Sí, sí, tant
i tant. I jo fins i tot aniria, és a dir, un pas previ aquí, que és que jo potenciar la literatura pel tema que treballa és reduir-la a la mínima expressió i, a més, a reduir-la a un sol missatge que transmet aquest llibre, o una sola idea que transmet. I cada lector, no sé qui m'explicava, que un dia un nen parlant de Mark Twain i parlaven de Huckleberry Finn, aquell nen era de raça negra, doncs expressava les seves mancances amb Huckleberry Finn i pensava que Huckleberry Finn era negre, quan a la resta de gent... Per què? Perquè ell es veia reflectit en aquell personatge. I la lectura que em feia era diferent de la que l'adult pensa que, si treballem un llibre que parli sobre violència de gènere, el nen ha d'arribar a aquesta conclusió. No, això, un lector pot obtenir de cada un dels llibres una lectura diferent.
Hi ha també un altre punt que citava la Júlia Baena, que és molt interessant també, que és la feminització de la lectura, i que des del seu punt de vista s'hauria d'incidir en la lectura per part dels nois. Si et sembla, David, en podem parlar després de sentir justament la Júlia Baena amb una recomanació, perquè tots els nostres convidats extra els hem demanat una recomanació d'alguna lectura.
Recomano La guia màgica d'autodefensa amb galetes, de T. Kingfisher i editat per Indòmita, el segell juvenil de l'editorial Rajver i traduït per Helena Ordeig. Ens explica la història de la Mona, una noia que té poders màgics però només li funciona amb el pa. La Mona treballa al forn familiar i viu una vida tranquil·la fins que es troba un cadàver al forn i descobreix una perillosa trama d'assassins de mags. I encara que només faci màgia amb el pa, ella també s'ha convertit en un objectiu. Aquí comença una aventura plena de fantasia, sentit de l'humor, amistat i fins i tot crítica social, que ens mantindrà enganxats a la història. Narrada amb un ritme regular i àgil i amb una magnífica construcció dels personatges, pot agradar a persones a partir de 12, 13 o 14 anys, dependrà del seu nivell lector, i també al públic adult. Guanyadora d'un munt de premis, La guia màgica d'autodefensa amb galetes és un llibre que mereix estar entre els millors clàssics de la fantasia.
Molt bé, jo crec que la pregunta clau a fer-se és qui no s'ha trobat un cadàver al forn, no? Això és una cosa que ens ha passat tot sovint cuinant. Primer dels títols que anirem sentint avui també recomanats. Una cosa que deia la Cristina i que també em feu referència al llibre, em sembla una qüestió clau, perquè hi ha un apartat que eixampla els límits de la qüestió física del llibre, que també és interessantíssim a l'hora de fer educació literària, no? I de transmetre que el llibre no és únicament una història, una trama, uns personatges que també surten analitzats, per tant, narrativa, que tampoc és només il·lustració, que també surt celebrada i elogiada, no és una suma de narrativa i il·lustració, sinó que hi ha 45.000 qüestions més que tenen a veure amb el disseny, amb la part física, amb la qüestió multimodal, que també fins i tot hi ha, això amb el Lucas Ramada Prieto n'hem parlat abastament, no? Hi ha jocs recomanats que són itinerants, en fi, propostes lúdiques o que per ells poden ser un llenguatge diferent. Val la pena això, no?, de tots els mediadors, recordar-los que el llibre no és només un objecte físic, sinó que podem abordar-lo des de molts punts de vista, no?, i que segurament farà que connectin i arribin millor a aquest públic, si més no, aquesta franja jove.
Sí, sí, totalment. O sigui, al centre hi haurien d'haver aquests espais de converses literàries on ells es puguin manifestar lliurement, i és la clau del mediador d'encaixar totes aquestes obres entre elles per ampliar aquesta... aquesta comunitat literària que s'està construint. Aquí podríem fer, a YouTube hi ha molt material també que es pot aprofitar, de petits curtmetratges que ens poden es poden vincular amb obres concretes. Ara estic pensant George Orwell, Animal Farm, per exemple. Hi ha molta cosa que es pot tibar del fil a partir d'una obra, i tots els productes multimodals que hi ha al costat, i audiovisual, sense menys tenir res, perquè aquesta també és una altra, no? El molt, molt mediador adult encara té en cap que la literatura és o bé contes o bé novel·les. Escolti'm, senyor, estem al segle... o senyora, estem al segle XXI, i aquí hi ha tantes tipologies diferents que ara tenim mal de caps per identificar. Però a veure, això és una novel·la gràfica, sí, sí. És un còmic, és un àlbum, on som?
Sí, sí, està bé que no hi hagi etiquetes ni gèneres. En el llibre hi surten teatre, hi surt poesia, hi surten moltíssimes coses, eh? Això és molt interessant. I surt també, perquè fixeu-vos-hi, hem anat, dels noms que han anat apareixent, un d'ells és Orwell, l'altre Mark Twain, no? Això em fa pensar que una cosa que també trobareu a lectures que fan lectors en aquest llibre són diferents... catàlegs o propostes de llistats, alguns d'ells canònics, no? Un cert recorregut també històric de la literatura infantil i juvenil. Ho dic així de forma llarga perquè jo amb l'acrònim LISH tinc un problema de sonoritat, eh? Hauríem d'inventar una altra forma a dir la LISH perquè hi ha gent que diu LISH, en fi, no se sap ni com pronunciar-ho, això. En tot cas, parleu, no?, els orígens, en alguns casos, en el noucentisme i tot plegat, i un dels llibres que surten també primer citats és un llibre que es treballa també en molts llocs. En aquest cas sí que es treballa perquè forma part d'una guia, que és el de Vicenç Pagès Jordà, de Robinson a Peter Pan, no? Que incorporeu també la idea, que potser en el llibre no hi és, del viatge interior, no? Que és un dels viatges, perquè el Robinson com a primer llibre fins a Peter Pan hi ha tota una sèrie de clàssics que hi entraria Mark Twain i tots aquests altres, no? No sé si teniu la sensació que en alguns casos ara, si no és amb acompanyaments audiovisuals o altres estils, la literatura que en diríem juvenil clàssica costa més d'arribar o tenen més dificultat, que després, diguem-ne, la pàgina 2 s'ha trencat el... no? Comença la màgia i s'han trencat les barreres, no? Però acostar-los un llibre que antiguegi, en alguns casos, estan carregats, em sap breu, de prejudicis a vegades amb això, no?
Sí, sí. Un element important, sobretot en aquestes etapes d'adolescència, és el reconeixement que aquest llibre em permet relacionar-me amb el meu igual. És a dir, amb el meu amic, amb el meu company de classe, amb el meu company de replà, etc. És a dir, quan tu aconsegueixes, sigui el llibre que sigui, i amb això sempre posem d'exemple el Harry Potter, llibres de 700 pàgines que semblaven que eren vetats en el món de la lectura, de cop i volta, l'any 2000, es van convertir en lectures horitzontals, el que la Teresa Duran, una entesa en el tema, comenta que eren llibres que passen per sota els pupitres. I és el trencar aquests mites, si el llibre agrada, permet, doncs, que tot aquest bagatge en contra de dir, és que no poden llegir llibres clàssics, no poden llegir grans descripcions, no, depèn. Depèn de l'interès que puguem despertar en aquest lector per aquella lectura. Si aquesta lectura li permet parlar amb els seus iguals sobre el tema, li despertarà les ganes de llegir. Això és el que va passar. Quan van llegir Harry Potter o quan llegeixen Els Jocs de la Fam, tots els seus companys del grup classe han llegit aquest mateix llibre. Si jo vull formar part d'aquest grup i no sé l'estrany aquell que va a la seva i que li interessa no sé quin altre tema, que també ho pot fer, però quan jo vull relacionar-me amb els iguals, llegeixo el mateix que llegeixen els altres. I això passa amb el de més consum entre cultural i el consum de tota mena. És a dir, jo porto la mateixa samarreta, les mateixes bambes, o porto la mateixa motxilla que els altres, perquè jo també vull ser com els altres i sentir-me integrat. Això a l'adolescència és clau. I per això la gran problemàtica en aquest moment del món del bullying passa a l'adolescència, perquè és quan un vol integrar-se i els altres potser no el deixen. I això amb la literatura hauríem de tendir a que la literatura també fos identificadora del grup en el que conviu aquest infant.
M'ha quedat una mica penjada aquella qüestió que plantejava la Júlia Baena sobre si cal donar una atenció preferent als lectors nois a l'adolescència, tenint en compte que és, diguéssim, allà on es perden més lectors. Però en tot cas també com fer-ho.
Clar, però la diagnosi prèvia és vital i necessària en qualsevol mediació. Per tant, hem de mirar què han llegit en el passat, què els hi agrada, quin tipus de lector tenim al davant, i l'altre dia ho deia en una entrevista al diari Ara, no? No li donis el que a tu t'hagués agradat llegir, o t'hagués agradat que et regalessin. Dóna-li el que potser li agrada a ell. I sí que és cert que la narrativa actual, això en Joan en sap més perquè és la seva franja que ell investiga més, jo investigo més, 0-8 anys, però sí que és cert que la narrativa actual ha deixat, com que no llegeixen, no venen, els ha menys tingut d'alguna manera, no? I aquí sí que hauríem de fer un reclam a algun lletre ferit que escrigui per aquest perfil de noi adolescent que no troba referents, eh?
O sigui, falten això. Referents de ciència sí, per sí. Les noies i comencen a faltar referents de literatura juvenil per nois.
Sí, totalment d'acord.
Tenim un problema greu a Catalunya, el canvi generacional d'escriptors. I això justament és un tema, és a dir, que haurem d'un dia o altre posar-lo molt a la taula.
I a les classes hi incidim, eh? A les classes de literatura jo sempre tirem.
Sí, és a dir, hi va haver un grup de literatura juvenil que es deia Escrivim, l'edat mitjana d'aquest grup, que ara ja s'ha fos amb una altra associació, l'edat mitjana superava molt els 50 anys. Com una persona de 50 anys pot parlar amb el mateix llenguatge que un adolescent de 13 o 14? A on estan trobant respostes? Estan trobant respostes al Wattpad. Estan trobant respostes en el món virtual en el que escriuen joves de les seves edats i del seu interès.
Mira, justament sobre això en parla la Tina Vallès, en Rosa, que és escriptora, ja ho sabem tots, és coeditora de Paper de Vidre, és molt present en xerrades a escoles, a instituts, i té, ho dic perquè ara mateix ho dirà ella, dues adolescents a casa.
Doncs el tema d'adolescents i lectura, la veritat és que fa rumiar molt. Ara a casa tinc dues adolescents i doncs això doncs encara, com que ho vius més de primera línia, doncs t'hi pots fixar molt més, però abans també m'amoïnava i em continuarà amoïnant perquè realment doncs, tot el que té a veure amb la lectura doncs, és un tema que preocupa. No? De totes maneres em fa l'efecte que a vegades em fem un gramàs amb el tema dels adolescents i la lectura i de si llegeixen poc o no llegeixen, perquè no deixa de ser una etapa a més bastant, bastant revolucionada, bastant moguda, bastant intensa, en què el que és difícil és imaginar que trobis temps, i no només el temps, sinó també la calma per llegir com cal, no? El que passa que també ens dediquem a vegades a jutjar massa la lleugera el que llegeixen els adolescents, no? I a valorar sempre negativament el que trien per llegir. No? No dic que haguem de donar gaire valor a aquesta literatura instantània derivada de youtubers, podcasts, etc. Però bé, tampoc és qüestió de menys tenir-la si és l'únic que els hi passa per les mans durant aquesta època. No? Jo penso que si hem fet bé la feina i de petits han tingut un entorn lector saludable, és a dir, gent que llegeix al seu voltant i llibres a l'abast, ja sigui a casa o a la biblioteca, i opcions per poder trobar la varietat de llibres que els interessi i que siguin conscients que hi ha llibres per tots els gustos, és a dir, que no pots dir, no, és que a mi no m'agraden els llibres, no, és que no has trobat encara els llibres que et poden agradar a tu. Doncs si aquest entorn l'han tingut, que hi hagi un impàs en què no llegeixin, uns anys en què no llegeixin, o que llegeixin menys, o que llegeixin una mena de llibres que no són els que considerem com adults més adients, que això també s'hauria de valorar, perquè no sé què llegíem tots plegats quan érem adolescents, però em sembla que cada dia no llegíem Shakespeare ni Virginia Woolf ni res d'això, no? Sinó que també teníem els nostres gustos, que segurament als nostres pares tampoc els semblaven bé. Llavors jo penso que això, que algú que ja ha tingut la lectura com a activitat habitual la tornarà a tenir quan trobi un altre cop el temps i l'ànim i l'ambient per llegir. I després hi ha un altre tema, que és el tema de la literatura juvenil en català, que la veritat és que estem una miqueta coixos i que falta una mica d'actualització, que evidentment hi ha excepcions, però en general fa la sensació que la literatura juvenil en català avui dia l'escriu gent molt gran, I no estic gens en contra de que gent gran escrigui per joves, però és que també ens en fan falta de joves. Penso que s'hauria d'incentivar una mica les noves generacions d'escriptors, perquè doncs, és més fàcil, no sé, per posar un exemple, que un lector adolescent connecti amb una lectura tipus Napalm al cor de Paul Guasch, o fins i tot Consum preferent que acaba de sortir d'Andrea Genovar, que no pas, doncs, no sé, amb un llibre de Jaume Cabré. A priori, evidentment, però ja suposo que ja s'entén què vull dir.
Déu-n'hi-do, Tina Vallès, efectivament una veu autoritzada que ha apuntat un munt de coses interessants. Per anar a dos dels elements claus, el primer, certament, no? Aquesta franja, tots estem d'acord, de possible desconnexió i, per tant, perillosa i arriscada, que és l'adolescència, a l'hora amb la lectura. Hem d'acceptar que llegir qualsevol cosa és millor que no llegir i, per tant, efectivament, que s'instal·lin en Wattpad o amb aquestes cues llarguíssimes que veiem per Sant Jordi o a la Fèria del Libro, no? Per dir alguns noms coneguts, de Joana Marcús o la sèrie d'After o així, o bé procurar conduir-los cap a lectures que sabem més interessants. No? Tu també, Cristina, deies, no, a vegades potser volem que llegeixin allò que a nosaltres ens agradaria, però, clar, segons quines... No? Si, per llegir una novel·la tòxica des de molts punts de vista... no ho sé.
Sí, el que passa que una cosa és la lectura per plaer, a Sant Jordi, a la Joana Marcús en signa llibres, em sembla molt bé, però atenció, l'escola i l'institut no és la seva funció.
Clar, clar.
Hi ha la formació literària, i si no fas formació literària a l'escola i a l'institut, qui els hi farà? Qui els hi donarà eines per poder ascendir en lectures cada vegada més complexes? Qui els hi donarà la possibilitat de saber com consultar vocabulari, com analitzar o què va abans d'alguns autors i quina és la seqüència historiogràfica, fins i tot, o d'estils de determinats... És a dir, l'escola i l'institut, una de les funcions que no pot oblidar mai és que hi ha una formació literària i no en pot estar absent. Que llegeixi el que sigui a casa seva i al seu entorn, em sembla ideal, només faltaria. Però, i a l'institut, sempre i quan quedi clar que aquella estona de lectura és una estona de lectura lliure, em sembla ideal, però també el professor o la professora de literatura ha de tenir clar que o formo literàriament els alumnes o probablement n'hi haurà que mai més tornaran a passar i a donar-los i a tenir la possibilitat d'adquirir les eines per poder llegir aquests llibres.
Sí, però dins d'aquesta formació el que no només podem oferir dins el menú literari són novel·les de figures que fa anys que repeteixen i ja les pàgines estan de color groc, no? A veure, en l'ecosistema actual, ja ho he dit abans, hi ha còmics, hi ha novel·les gràfiques que aquí... Hi ha el talent, per mi, i el talent de lletra ferits estan en perllà. Per tant, des de...
Sí, absolutament.
Totes les estances hem de mirar dins del que s'està produint, del que s'està traduint en manga, còmic i novel·la gràfica, aquelles que són... que ofereixen al lector literari més possibilitats i integrar-les en el currículum escolar.
Llegir un llibre, una novel·la gràfica com Maus, per exemple, hauria de ser gairebé d'obligat en tots els centres.
I conèixer els codis de la novel·la gràfica, no? Clar, els professors que hi ha als instituts han estat preparats per això, quan es van formar, que ni existia la terminologia de novel·la gràfica, quan al còmic anaves a una biblioteca pública, jo que sóc de comarques, i et deien, còmics no són llibres. Com dir, escolti'm, doncs que és un còmic, no?
Sí. També la Cristina, hem de dir que estàs molt ben acostumada perquè a França el còmic i la novel·la gràfica...
Home, vam tenir l'any del còmic, no fa gaire.
Cada any és l'any del còmic, perquè allà que tothom ho llegeix, adults i infants, de manera normal.
I a l'escola, i això és important, però prescripció de lectures, a Catalunya no en tenim, a França sí. A França se sap cada any què has de llegir per nivell i quina tipologia has de llegir. I el còmic i la novel·la gràfica hi són.
Clar, és que aquests referents que comenta la Cristina o els tenim o no ens reconeixerem com el que som. És a dir, els hem de tenir tots els mateixos referents, almenys una base sobre la qual després cadascú es vagi construint com a lector. Aquests referents em permetran entendre que quan algú va pel carrer i canta patim patam patum, sabrà que això fa referència al conte del Patufet, i és un referent literari que es donarà en aquesta etapa que abans comentava la Cristina, als 0-6 anys. O el dono, i és comú en tothom, o si no, cadascú, diguem, no se sabrà integrar dins de la societat en la que l'acull.
Abans d'escoltar la Núria Càrcamo de la llibreria Sandac, sapiguem quina és la recomanació que ens fa la Tina Vallès.
Com a recomanació, més que recomanar un llibre, jo recomanaria un autor, del qual, doncs, de moment en català tenim 3 llibres, però sí que en tindrem més, que és en Jason Reynolds. És un autor nord-americà de Nova York. Sembra Llibres està traduint i publicant la seva obra al català. El primer llibre que vam poder llegir d'ell en català va ser Tot per l'aire, que és un recull, és una mena de novel·la coral, recull de contes amb un fil conductor, una cosa estranya però que trobo que és fresquíssima, que és alta literatura, que hi ha molt de joc i que pot connectar moltíssim amb el lector de qualsevol edat i fins i tot l'adolescent, sobretot l'adolescent, però també l'adult. Per mi és una literatura per tots els públics, com tota la bona literatura, que tant si és pensada per nens, per joves com per adults, quan està ben escrita i ben rumiada, doncs és per tothom i tothom en pot treure profit, no? Tot per l'aire és la història d'una sèrie de nois que surten de l'institut a les 3 i se'n van cap a casa. I llavors, cada capítol seguim un personatge diferent en el camí de l'escola a casa i els hi passen coses diferents, però tots fan exactament el mateix camí a la mateixa hora i tots tenen els mateixos deures per l'endemà. I realment és una obra rodona. I després, ara, sembla estar publicant crec que és una quatrilogia, si no m'equivoco, sobre uns nanos que corren, que fan atletisme a la ciutat de Nova York i també torna a ser, doncs, literatura de la bona i alhora històries que enganxen i que crec que connecten amb tot tipus de lectors i que poden, que Jason Reynolds pot ser un bon autor per fer recuperar el gust per la lectura a joves i no tan joves.
Molt bé, doncs un altre títol apuntat, avui en sortirà uns quants adults.
Sí, sí, i que d'això es tracta, no?, d'engrescar-los o de que s'engresquin sols, i és justament també el que li hem demanat a la Núria Càrcamo, que és de la llibreria Sandac, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. Hi ha alguna fórmula? No, no hi ha fórmula.
Jo crec d'entrada que no hi ha cap fórmula màgica per crear lectors, per incentivar la lectura i possiblement per res en aquesta vida, no? I també crec que és important treure una mica de pressió i transcendència, no? Perquè els joves sempre estan en aquest punt de mira, no? És que no llegeixen, és que han perdut l'hàbit lector, i jo penso que com a adults també ens passa, és a dir, hi ha diferents moments de la vida que llegeixes més, que llegeixes menys, amb més freqüència, menys intensitat, etc. No? I no passa res, i no tens a ningú que t'estigui observant i jutjant i, en definitiva, recriminant el fet que no llegeixes tant com abans, per exemple. D'altra banda, hi ha una sèrie de coses que sí que són molt importants i que es poden fer. Per descomptat, jo crec que a qualsevol edat, i especialment en els joves, i una de les coses a reivindicar més és que a tots els instituts públics, concertats, escoles privades, d'on sigui, hi hagi una bona biblioteca escolar que sigui activa, amb un fons cuidat, amb un professional que se n'encarregui i que la mantingui viva i com un espai també de trobada on es puguin fer clubs de lectura, recomanar llibres, etc. No? Crec que això és importantíssim i que, per tant, existeixi aquest acompanyament lector des dels centres educatius, des de la biblioteca escolar, però també des de les aules i, per descomptat, des de casa, no? I una manera de fer-ho, penso jo, des de casa, és també interessar-nos pel que els agrada, pel que llegeixen. Probablement a vegades no sigui el que nosaltres proposaríem o el que a nosaltres ens agradaria, però, si més no, jo penso que ho hem de conèixer i, d'entrada, valorar-ho des del respecte. Això és molt important i això també ens passa molt a vegades quan es parla del còmic o quan es parla del manga o segons quins autors, no? Llavors, nosaltres, des de la nostra experiència lectora i, òbviament, els anys que com a adults tenim de més, no?, doncs els podem acompanyar, podem donar també la nostra opinió i, sobretot, és sempre donar-los aquesta oportunitat de tenir els llibres a l'abast, de conèixer autors, de descobrir gèneres, no? I, per tant, si s'ha cultivat ja això des de casa, les visites a llibreries, a biblioteques, si s'ha parlat de llibres, si n'han tingut un accés fàcil, jo penso que hi ha molt guanyat en aquest sentit, no? I una de les coses més importants, i ja acabo, que m'estic allargant molt, sobretot és això, no? És a dir, no estar constantment parlant des d'una mena de tarima, no? De certa superioritat moral. Jo crec que ens hem de saber posar al seu lloc, també, i recuperar una miqueta doncs, el que érem, les persones que érem quan teníem, no sé, 12, 13, 14, 15 anys.
Per un biblioferit com jo sempre és una sort tenir-te tan a prop. Passar sovint pel teu davant com qui no vol la cosa entrar dissimulant. Ja cau d'orella cantar-te una cançó de fil i de cotó com si fos una rosa. Ai, biblioteca, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi. Ja sé, no sóc un gos, ni un ruc, ni un gall, però sóc tan bon fadrí. De tu m'he fet usuari, ja tinc el carnet, seré com un coet, ja no hi haurà qui em pari. Vindré cada tarda a estar amb tu. T'agafaré en préstec dilluns.
La Trasca i la Verdesca, Biblioferits, aquesta oda a les biblioteques que tant ens agrada. Avui som a Ciutat Maragda celebrant no només les biblioteques escolars, sinó mirant de donar pautes, d'oferir un guiatge als mediadors que treballen en l'àmbit de l'educació literària, amb la Cristina Correro i en Joan Portell, Lectures que fan lectors, aquest llibre publicat per EUMO, la Núria Càrcamo de la Senda, que ens ha donat també un munt d'indicacions, alguna de les quals efectivament tenia a veure amb la biblioteca, en aquest cas escolar, no?, que és un dels àmbits també ens n'hem ocupat en aquest programa, que més preocupen segurament perquè està força desassistit, no? I és un dels espais on, en Joan ho deia fa una estona, més important és la mediació perquè, malauradament, hi ha alumnes que a casa no la tindran, aquesta mediació. Per tant, hauria de ser literalment prescriptiu, obligatori, necessari, imprescindible fer-ho allà en el centre, no?
Sí, de fet hi va haver una època en la que vam començar a tocar una mica el paradís, el programa Ponedo 2005-2010, en el que es van obrir centenars de biblioteques a les escoles, es va formar molta gent, molts mestres a mitja jornada que permetien dinamitzar les biblioteques, i en aquell moment el boom es va morir amb la crisi del totxo, famosa, sí, sí, que va afectar moltes altres coses. Però també hi ha d'haver una voluntat per part de totes,
exacte,
les parts.
Aquí és on anava, no? Perquè de crisis econòmiques n'hem tingut i en tindrem. I potser no tenim instal·lacions, però sí que tenim persones. I les persones hem de ser... Prefereixo quedar-me amb un discurs motivador, no? No queixar-nos del que no tenim, sinó del que podem fer. I el que podem fer des de persones, si no tenim biblioteca de cent, l'anem a buscar, no? A Colòmbia tenen biblioburros, als Estats Units tenien fa 100 anys les bibliotecàries que anaven a cavall. Doncs escolta'm, també podem anar a buscar els llibres per garantir precisament això que deies, no, David, de que hi ha moltes persones que les seves famílies mai els portaran ni en una biblioteca ni en una llibreria, i per aquests els llibres han de ser allà.
Sí, hi ha programes, per exemple, el programa Municipi Lector, del qual també se'n parla en el llibre una mica, és un programa en el que el municipi vetlla perquè tots els infants tinguin aquesta possibilitat d'anar amb la biblioteca. I això vol dir un casament, un acord entre biblioteca, escoles i instituts, en el que la biblioteca és un complement més de les dinàmiques de dinamització lectora que hi pugui haver en el centre. I això ha comportat una mirada que no teníem quan aquest programa es va posar en marxa, que és que hi ha hagut nens que la biblioteca els hi agrada i han acabat arrossegant els seus pares cap a la biblioteca. És a dir, al passar per davant de la biblioteca els nens han volgut entrar i els pares hi han acabat entrant també. És a dir, la biblioteca, per sort, tenim uns bibliotecaris i unes instal·lacions en les biblioteques públiques que ja no és aquell espai de silenci amb la bibliotecària, amb el monyo i les rebequetes.
Sí, paròdia, gairebé la caricatura, no?
Sí, gairebé la caricatura, que encara a vegades s'utilitza en el món del cinema, que malauradament... Però jo els aconsello que aneu a qualsevol de les biblioteques, ja no diguem de Barcelona, sinó de tot Catalunya, en la que hi ha una dinàmica a l'entorn de les biblioteques, i hi ha una dinàmica en aquest moment molt positiva, que és aquesta socialització a partir dels clubs de lectura. Sí, sí. N'hi ha centenars a Catalunya de clubs de lectura.
Alguns específics per joves, eh? Vull dir que... Uh-huh. I per infants. Aquesta etapa, la Cristina, m'ha agradat molt que dimensionaves del 0 al 6, no? On, si parlem d'eixamplar l'horitzó, fins i tot terminològic de la idea de llibre, aquí hi entren cançons, moixaines, tot tipus d'interacció, no?
Exacte. L'educació literària, i ho diem al llibre i de fet li dediquem un capítol, que comença en el ventre matern, comença amb la literatura de tradició oral. Mm-hmm. Aquesta que passa de generació en generació i que els nens i nenes comencen a llegir cares, comencen a llegir paraules, comencen a identificar les veus i a partir d'aquí es construeixen com a persona i adquireixen l'autonomia com a persona. Per això són tan importants, no? Retrobem la literatura de tradició oral. Sí, sí. I aquí també és una novetat, perquè de llibres per les primeres edats ja en tenim des dels anys 90 i sobretot a partir del segle XXI tenim moltíssims. Però també han d'anar acompanyats, sobretot els primers mesos de vida, infants que són lectors, i repeteixo, lectors amb un mes de vida que et llegeix les cares. I això ja és
preciós.
Llegir el món.
Sobre la literatura de tradició oral, pregunta incisiva, l'hem de recuperar o mantenir o fer perviure a les versions amb totes les prevencions del terme originals o clàssiques o habituals, per dir-ho amb més precisió, o bé hem d'explicar que Santa Jordina i el Drac se'n van a sopar en Siam?
I encara aquella pitjor que serveix per cantar i fer aquell joc de mans que es diu Don Federico mató a su mujer. La puso,
aquesta és bona, eh?
La sartén, vull dir que en aquest aspecte, i es veuen als patis els nens jugant amb això i realment no analitzen el significat de les frases que utilitzen. Jo crec que si no tens coneixement de l'origen de les tradicions, després qualsevol modificació no l'entendràs com un pas més enllà d'irònic o un pas clar, més clar. Enllà d'un llenguatge que ha fet una reescriptura d'aquella versió original. De manera que tinguem en compte les versions originals i després, si a cas, també et podem donar altres versions.
Les originals són gores, eh?
Bé, escolta'm...
No, el que passa, la literatura popular s'ha transformat d'acord amb els valors de cada societat d'acollida, no? I ara, evidentment, hem de ser molt crítics amb el que donem, clar. No? I sobretot, com que n'hi ha tants, si en podem escollir una altra que no sigui tan crítica, no? L'altre dia en parlàvem a classe amb unes alumnes del gall i la gallina que estaven al balcó. El gall, la gallina s'adormia i el gall li fa...
Un petó, sí, sí.
No. I ella li diu, dolent, dolent, ves què dirà la gent.
Que diguin el que vulguin mentre jo estigui content.
Sí, no, aquesta.
A veure, potser aquesta l'hem no cal cantar-la no. I en podem cantar les oques van descalces. Sí, i en el moment de que puguem parlar amb aquest nen o nena, doncs sí que li podem cantar i explicar què hi ha al darrere, no? Clar. En altres èpoques, però és que si continuem així, tancarem el Louvre, tancarem tots sí, els sí. museus. Per tant, són obres que han estat allà que requereixen altra vegada una mediació, però no podem obviar el passat. No, no cal... I el passat ha estat creat en un altre moviment social.
Sí, sí. I no cal recordar aquell exemple, el David de Miquel Àngel li van posar una fulla de parra al davant durant un temps, eh? Vull dir que en aquest aspecte també la reescriptura, la representació segons què, doncs...
Si de cas diem que la Núria Càrcamo ens va recomanar o ens ha recomanat el segell d'Indòmita, de Raig Verd, i passem a un altre testimoni, que és el testimoni d'una professora, d'una gran dinamitzadora, és l'Alba Sabater, que és professora de literatura a l'Institut Salvador Dalí del Prat, és Premi Ciutat del Prat per la seva tasca docent, per la seva carrera docent, i des d'aquesta experiència a les aules, aquestes són les seves propostes per això, especialment aquesta edat crítica de l'adolescent.
Jo crec que els instituts cada vegada s'està potenciant més el curs per la lectura. Primer amb aquesta activitat que en molts llocs fem, que és la mitjoreta diària, en què cada noi i cada noia doncs, porta un llibre que li agrada i llegeix aquella mitjoreta tranquil·lament a la classe. Com potenciem més la lectura? Amb els clubs de lectura. Aquí sí que s'hi apunten més les noies i és una activitat potser més minoritària perquè és voluntària, però sí que veus aquell grupet de noies que s'ajunten a l'hora del pati i la biblioteca i que parlen, discuteixen, riuen, parlen d'aquells arguments i els viuen. I quan arriba Sant Jordi fan cues de 6 i 7 hores per aconseguir una firma. Com podem aconseguir més el gust per la lectura? Jo crec que, malgrat els currículums, hem de fer entrar molt més la literatura a les aules. I com? Explicant arguments. Jo crec que explicant arguments és una manera de fer-los entrar en aquest món. Explicant arguments, llegint aquells fragments que saps que els poden atrapar i sobretot relacionant el que expliquem i el que llegim amb la vida d'ells, la que coneixen, amb l'amor a l'adolescència, amb l'amistat a l'adolescència, amb el pas del temps a l'adolescència, amb allò que els és proper, perquè jo crec que així aprenen que la literatura són paraules i les paraules són també la seva vida. I escoltant-los després, escoltant els llibres que llegeixen, que tu potser desconeixes, però que per ells són l'entrada en aquest món. Que t'expliquin arguments, que t'expliquin històries i que tu recordis quan tu llegies Enid Blyton i tenies 12 anys.
Recordo que l'Alba Sabater em va explicar que, per exemple, episodis de llibres de Ramon Llull tenen un gran èxit entre el seu públic, entre el seu alumnat de batxillerat, dels cicles superiors de l'institut, no? I deixeu-me dir només que el llibre que ens recomana l'Alba apareix justament en un dels vostres llistats, que és el Mecanoscrit del segon origen, i malgrat que hi ha una distància en el temps, l'atmosfera apocalíptica, l'amor adolescent, el final obert, tot això es veu que els encanta, que els agrada molt.
Continua sent el llibre més venut de la història de teatre en català, no? El Mecanoscrit, és a dir, per descomptat, perquè ha entrat en fi, sempre en circuits escolars, però segurament perquè també connecta amb algunes de les seves pulsions. Interessant això que deia l'Alba també, no? De fer connectar la peripècia vital d'una etapa en la qual passen moltes coses per dins i per fora, com és l'adolescència, amb lectures que poden ser clàssiques o no clàssiques, però és que és, no? És a dir, pots llegir Shakespeare en paral·lel que els està passant i ajudar-los, mediar per explicar-los que això també va d'ells, no? És a dir, és una manera també d'explicar els clàssics, imagino.
Clar, de fet, la literatura t'ajuda a endreçar-te la vida, a endreçar-te i a donar, i a posar nom allò que et passa. Quan ens trobem un pare o una mare que no vol explicar segons quin conte als nens perquè resulta que pensa que pot tenir por amb aquest llibre, de fet, estem censurant la possibilitat que l'infant identifiqui allò que li passa, posi nom allò que li està passant, que és la por. Si no li donem exemples perquè creiem que no és que pobret, etc., si no li posem en exemples en un personatge extern com pot ser qualsevol de la contística popular, estem en aquest moment convertint l'infant més dèbil, al contrari de protegir-lo, perquè no és capaç d'entendre i de posar-li una etiqueta a allò que ell està sentint internament.
I, de fet, a les lectures adolescents, això que deia l'Alba i que heu comentat també, una de les grans forces és aquesta capacitat per generar empatia. I el fet, si ho diuen els neurocientífics, llavors la gent s'ho creu més, eh? Vam parlar-ne el diumenge amb en David Bueno, que jo estic com una mica enfadada, perquè, és clar, nosaltres sempre dèiem per què cal llegir, i ho diem en el llibre i ho repetim en el llibre, quins són els beneficis de la literatura cap el ser humà, no? I ens fan més o menys cas, i jo espero que tinguem les 8 reedicions que té en David dels seus llibres de neurociència. I ara resulta que el David i en Sebastià Serrano, que me'ls estimo molt els dos, entre altres, perquè en Sebastià era profe meu, diuen el valor de la lectura en veu alta i el valor per la neurociència de la lectura, i s'atura el país, 8 edicions dels seus llibres, i tothom cap a la lectura, no? Perquè ells diuen el que ja sabíem de l'empatia, de que ens podem posar, com deia la Teresa Colomer, a la pell d'un altre sense deixar de ser un mateix. És clar, ho diem els de lletres, no ens fan cas, ho diuen els...
Però això ho deia Aristòtil fa 26 segles, també, eh? Vull dir que, i és
Exacte.
veritat que explicat amb les neurones mirall, doncs
sí,
té més
ara,
efecte, no?
com que li posem aquest nom, doncs sembla que té més categoria.
Sobre la importància de l'ambient familiar, no? Que és indiscutible. És indiscutible, però hi ha excepcions. I
Sempre hi ha excepcions.
pensava, sempre hi ha excepcions, no? Però hi pensava llegint el vostre llibre, per exemple, que no fa gaire, a la Granja d'Escarp, a la biblioteca del poble, li han dedicat a un fill il·lustre, que és el Ferran Sáez Mateu, que en el seu últim llibre, que es diu A caçar la boira, explica que ell, a casa, quan llegia, els seus pares deien: tu, Saballot, què fas amb un llibre, no? I també aprofito i explico, sense dir els noms, que una parella d'amics meus, que són llibreters, que ell és novel·lista, que ell és poeta, etc., etc., doncs resulta resulta que els seus fills, quan van arribar a l'adolescència, noi i noia, tots dos van deixar de llegir, i arribats a la vintena, ella, la noia, sí que ha recuperat el costum de llegir, de manera més o menys esporàdica, ell com si hagués fet ben bé una promesa de no tornar a tocar mai més un llibre. En fi, jo dit ja, això, ja, són excepcions, eh?
Sí, sí, jo hi ha un exercici que els hi faig a l'inici a les meves alumnes de la Universitat de Girona, a l'inici de l'assignatura de Llengua 2, que consisteix en que em escriguin el seu recorregut vital des del punt de vista de la lectura. I els m'expliquen, sempre hi ha la crisi de la secundària, s'expressa clarament, i aleshores, al final del curs, els hi torno a demanar què tal. I aleshores, al llarg del curs hem estat treballant moltes tipologies de text. Hem treballat el haiku, hem treballat el teatre, hem treballat la poesia, hem treballat la narrativa, l'àlbum il·lustrat, etc. I m'expliquen en uns diaris que després m'han d'entregar, aviam com ells ara veuen la literatura. I el que els hi passa, que és el que probablement ha trobat aquesta noia adolescent, és que ha trobat, molts d'ells han trobat algú que els ha tornat a acostar a la lectura sense la obligatorietat aquella que probablement a la secundària li van portar a deixar-la de banda. I aleshores, per mi és una gran satisfacció recuperar lectors, però es poden recuperar. És a dir, tinguem ganes, sempre i quan trobin algú que els porti de bracet novament cap a la literatura i cap a la, jo crec, una diversitat de literatura que permeti trobar respostes a tipologies diverses dels seus interessos, doncs els podem recuperar.
Sí, sí. Acabem amb el Jordi Martín Lloret, que és traductor, que és editor d'Ànima Llibres i que és vicepresident del Principat o pel Principat de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, amb la mateixa qüestió que hem anat tocant al llarg del programa.
D'entrada, hauríem de procurar oferir producte de qualitat, és a dir, bona literatura. És ben senzill. Hauríem de d'estar-nos d'aquests productes pseudoliteraris fets per encàrrec, sovint inspirats en grans èxits de l'audiovisual. No podem competir amb l'audiovisual, tinguem-ho clar, i com que no hi podem competir, hem de poder oferir un producte genuí, un producte original, que no tingui res a veure amb l'audiovisual. És a dir, que sigui una alternativa prou atractiva. Els joves lectors no són ximples, els hem de tractar com a persones intel·ligents i amb criteri, i els hem d'oferir també varietat de gèneres, perquè també hem de tenir clar que no a tothom ens agrada llegir el mateix tipus d'històries. Per tant, la varietat també és fonamental. Han de poder trobar històries costumistes i de sentiments, misteri, aventures, ciència-ficció, terror, distopies, novel·la gràfica, còmic, tot, però, de qualitat. Tot que sigui literatura. Aquesta és l'esperança. És a dir, si aconseguim que aquesta base de lectors no perdin l'interès, no perdin el gust per la lectura, haurem aconseguit que enfilin un camí cap a la maduresa lectora. I això és el futur de la lectura.
I el present en un món ideal, no? En Jordi Martín Lloret, que efectivament com a editor i com a moltes coses més, però que la coneix molt bé, la literatura infantil i juvenil, qualitat i diversitat, quins dos horitzons més necessaris i més complicats a vegades, no?
Alma s'aixeca el vent, per cert, és la seva recomanació. No sé, Cristina, què t'ha semblat això de productes genuïns, alternatius a la cultura audiovisual, quina mena de sinergies hi ha d'haver, quan sí,
jo
quan no...
Jo soc una persona més d'aliances, per tant, jo abraçaria la cultura audiovisual, perquè els joves i la societat on som, l'audiovisual és i mai desapareixerà, i a partir d'aquí fidelitzar i emportar-me'ls cap a altres bandes, eh? Per tant, legitimar també el que estan veient, consumint, llegint, mirant, i pel que fa a la qualitat i a la diversitat és una obvietat.
Sí, sí. Tu l'havies llegit o volies comentar?
Alma, boníssim.
Sí. Bueno, és que sí, ens té el cor. El diumenge en vam parlar amb el propi Jordi, eh? Estàvem en Joan sí, i jo, sí, sí, i bé, és que tot el que fa de Fontbell és...
I amb les il·lustracions de
Especial, de François Plas.
Que són absolutament precioses. Un gran llibre.
Amb quina, perquè no us en lliurareu, amb quines recomanacions us afegiríeu? Una mica que surti el llibre, heu de saber, lectors que fan lectors, està ple de bones recomanacions i bons títols que efectivament van més enllà dels clàssics, malgrat que els clàssics hi són, per descomptat, eh? Tots aquests que hem dit i que podem, i que tothom té al cap un cert cànon de la literatura infantil i juvenil, però més enllà d'això, d'aquests àlbums, dic àlbums perquè hi ha tot un apartat on efectivament el llibre, no, té moltes formes i múltiples capes, alguns d'ells, per exemple, amb el, crec que és el mal de Bachelet, a mi m'agrada molt com juga text i imatge, un es contradiu a l'altre, no? Sí. Coses d'aquestes que proposen una experiència de lectura diferent, fins i tot, no?
Sí, sí, totalment. No hi pot faltar mai, en una tria pels 0-8 anys, Gilles Bachelet. Tampoc hi pot faltar, per tot aquest llenguatge visual, Blex Bolex, Anthony Brown, per descomptat, per entendre què és un àlbum avui i com serà un àlbum demà. Kitty Crowther, l'autora sueca-belga amb qui he tingut el plaer de compartir diverses intervencions. Sapigueu que és una senyora, una artista sorda, i això fa que tots els seus personatges ens mirin intensament, perquè ella, la seva comunicació passa pel visual, moltes vegades. Vull dir, aquests no poden faltar. Hi ha altres que teniu a les pàgines 74 fins a la 80, que n'hi ha moltes i que van des dels llibres del paper, i acabem amb algunes, molt poquetes, apps i videojocs, perquè realment és embrionari, eh? Sí, és una literatura que no sabem com evolucionarà, i malauradament amb la nostra llengua n'hi ha tan poca que, bueno, n'hem posat unes quantes, però es poden comptar amb la mà.
Sí, sí.
Jo aquí també m'agradaria trencar una llança a favor de les sèries. Als 8, 10, 11 anys, en el que és una etapa essencial per assentar un hàbit lector ferm i que està moltes vegades menys tingut, perquè es jutja la sèrie directament com un llibre de baixa qualitat. I en aquests moments hi ha sèries de molt alta qualitat que l'infant s'hi sent molt còmode en aquella lectura, i el que hem de fer com a bons mediadors és tirar l'ham perquè vagi a buscar cada vegada lectures d'una certa dificultat major. Però no jutjar-lo perquè estigui llegint segons quines sèries, que tenim en aquest moment el Cupons, per exemple, com a gran autor de sèries, però que compleixen una funció molt essencial per al lector d'aquesta
edat. El tàndem Fortuny Cupons han fet amb... No,
Sí.
No només amb l'Agus, sinó amb Bitmax i tot la quantitat de lectors que han incorporat, no? I més enllà. Potser, efectivament, estan connotades negativament en una franja això a les sèries per culpa o per causa d'aquests afters i aquest tipus de productes.
Sí, jo sé que les escoles públiques que tenen biblioteca tenen un títol o dos d'aquestes sèries, perquè ells entenen que han de complir aquesta funció, però la funció de la biblioteca escolar és també obrir portes cap a altres lectures, de manera que l'infant que crearà la seva pròpia biblioteca personal, aquesta sèrie en pot tenir 25-30, els que siguin d'aquests títols. Però l'escola realment no ha de per què tenir-los tots, sinó que l'únic que ha de fer és, sobretot, aquesta idea de que abans parlàvem de la formació literària.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Som-hi amb Gianni Rodari i Sergio Endrigo. Ci vuole un fiore, potser alguna cosa més també cal per arribar a aquest tipus de mediació tan necessària, perquè són moltes les eines i moltes les obligacions que ens, jo m'ho imposo com a obligació. També és a Ràdio Pública, ens agrada, Cristina, afegir-hi elements en el debat. Jo crec que el llibre és fonamental i imprescindible perquè el guiatge teòric i pràctic és que heu fet és molt interessant, no? Amb un munt, a més, allò, per qui vulgui pujar nota, tens bibliografia extra, per tant, lectures que fan lectors, l'educació literària d'infants i joves, Cristina Correro, Joan Portell, Eumo Editorial, gràcies per compendiar-ho, no és fàcil, en un sol volum, i per molts anys i per la feina que feu, per descomptat. Que
gràcies
vagi, que
a vosaltres.
Molt
moltes gràcies.
Adolf Beltran, Rosa Silluer, Dolors Joanola i un servidor David Guzmán. Sergio, quan vulguis.
Ci vuole un fiore.